Va a jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torquemada.
8:09 minuts del vespre, tornem cap a Alemanya. Allà ja hi és el Ricard Torquemada, que demà ens explicarà, al costat del Bernat Soler i companyia, aquest Borussia Dortmund-Barça. Hola, Ricard, bona tarda.
Bona tarda. Avui aquesta sintonia és notícia, que Diego va estrenar-se ahir a la banqueta...
Ah, sí?
Amb Gnasi Esgrima.
Amb derrota?
Sí, però vaig al cué, és que no acaba d'arribar, no hem tingut temps, però...
No hem tingut temps.
Crec que el més interessant de tot plegat és la Diego Cam. Ho heu vist o no, això?
No.
Hi havia una càmera que només era Diego, o sigui, no es veia el partit. Només hi havia la càmera, estava tot... el temps pendent de...
Que és la que vas estar mirant tu, no?
No, la vaig mirar posterior una mica, però no. Però vaig pensar que són molt grans, que havia inventat una càmera per ell quan el partit es juga al terreny de joc. És que hi ha dos partits ja ara, el de Diego la banqueta i el del camp. No sé quin dels dos va ser millor.
Bé, segurament cap dels dos.
Ricard, això ho fan aquí Barça TV i Real Madrid Televisió. Fan el directe del partit, però com no tenen drets, el que fan és una càmera fixa de la banqueta. Per tant, aquí, d'una altra manera, però ja es fa això.
Bé, però no es
diu... I no és el mateix veure Valverde 90 minuts que veure Maradona, també t'ho dic.
No. Potser el titular de Diego Camp, podríem fer una Valverde Camp, vull dir, és una opció interessant, no?
Sí.
No caldria. Tampoc em sembla gaire interessant, i en canvi, Ricard, em sembla molt més interessant que ens has d'explicar d'aquest Borussia Dortmund que deia abans el vicepresident. Ja hi som, ja ens esteu pintant com si l'any passat l'Olímpic de Lió... Bé, jo crec que el Borussia Dortmund, sobretot en un moment en què el Barça encara està a prova fora de casa, vaja, està a prova no, ha suspès els dos desplaçaments, és un equip a respectar, a tenir en compte.
Sí, a respectar i a tenir en compte... Jo crec que és un equip atractiu, potser més de veure que no pas d'enfrontar-t'hi, perquè a vegades aquests equips com el Dortmund, que tenen aquesta mentalitat ofensiva, també són equips amb fragilitats defensives, no? I com a rival et genera, diríem, alguns espais del joc on pots tenir avantatge. O sigui, que crec que són molt perillosos a camp obert i que demà és probable que juguin un partit similar al que van jugar contra el Bayer Leverkusen, que ja ho vam comentar l'altre dia a la TET, no? que tenen molta velocitat i que corren molt, però també és un equip que a mi em genera molts dubtes defensius.
A mi també.
Tinc la sensació que el Dortmund sempre hi és, però el Dortmund sempre es queda a mig camí, no? I que tampoc no té un altre objectiu a la vida, vull dir, tampoc no el Dortmund no ha vingut a guanyar la Champions, gairebé diria que tindrà dificultats per ser candidat a guanyar la Bundesliga, perquè...
I a passar el grup?
I passar el grup algun any passi i algun any no passa.
No,
per exemple,
dic aquest any que t'ha caigut Inter-Barça.
Clar, és que saps què passa? Que vam dir, respecte al grup de l'any passat i aquest, per exemple, no? El Bernat Soler, per exemple, diu, no, és més dur aquest. Jo crec que el Tottenham a mi em feia més impressió que el Dortmund, però tot i que el Dortmund és un bon equip.
Va ser l'Inter d'aquest any, encara hem de veure com respira, però fa impressió de ser més seriós que el de l'any passat.
Sí, és possible.
El PSV de l'any passat era a priori millor que l'Eslavia de Praga.
Sí, perquè ens entenguem, crec que el seu objectiu és passar aquesta fase de grups, entrar a les eliminatòries, i a la Champions és objectiu complert. No té pressió, aquest és un avantatge important, però respecte al que em preguntava, si el Barça es distreu, això passa a la Champions sovint, però contra el Dortmund et poden obrir una ferida.
Mira, faré al revés. La temptació seria començar pels jugadors que hem de tema. Ja hem parlat de Royce, d'Alcácer, evidentment de Jadon Sancho, fins i tot de Brandt, tot i que a mi em deixa una mica fred, però tu ho has esmentat i vull posar èmfasi. Laterals qüestionables, Graf el coneixem una mica del Madrid, Guerreiro és més carriler que lateral, i els centrals, ja sé que sobretot Hummels té molt nom, però jo crec que si el Barça és capaç d'exigir la defensa del Borussia, patiran bastant més ells que nosaltres.
Sí, no és el millor Hummels.
No, encara... fa temps que no és el millor Hummels.
I el fet que aquest estiu hagi tornat a casa és també una manera que ell pugui dir, bé, doncs deixo el Bayern, torno a on vaig néixer, que aquí encara, diríem, tindrà una autoritat. Però jo crec que ell també és un pas enrere, no? Un punt de renúncia del màxim nivell mundial. Hummels, jo crec que aquí, en aquest Dortmund, té una contradicció, que ell, i més amb l'edat que té, cada cop és més lent en un retorn, sempre li havia costat tornar enrere. Recordem que el Barça, el Tito Vilanova, sempre el va descartar justament per aquest problema que tenia, d'un equip que ha de tenir la pilota a camp rival, per Hummels girar-se i córrer enrere en un problema, no s'hi ha sentit mai còmode, tot i que ha estat en equips que han volgut jugar això, i per tant té molt mèrit, perquè vol dir que ha desplegat altres recursos per sobreviure en una situació que des de la naturalesa física li costava sostenir, ara encara més, i per tant el Hummels, en canvi, crec que se sent més còmode contra un equip com el Barça. Ell sí, una altra cosa és tot l'equip se sentiria còmode o se sentirà còmode amb un plantejament més reactiu. Aquí és on crec que hi ha una contradicció en allò que vol Lucien Favre i el que proposa l'autoritat defensiva, que és Hummels. Akanji és un central de molt potencial, però un central que té errades gruixudes, és a dir, que
una de freda i...
Sí,
bé, no sé mai si la bona és la freda o la calenta, però bé, la proporció és 1-3.
El que és evident és que des del potencial, físicament, és un jugador excepcional, és un jugador que quan està se sent amb confiança és capaç de sortir jugant, però que, com dius, té taques. I els dos laterals, doncs, si el Dortmund no té la pilota i no ataca, Guerreiro i Achraf, que pot ser els que juguin demà, no poden presentar la seva millor versió, perquè on se senten còmodes també és atacant. Si, en canvi, els fa defensar i aguanta molt la línia de 4 al darrere Lucien Favre, hem de veure com són capaços de defensar en accions d'emergència defensiva, on perdre un contra un és gairebé concedir una oportunitat de gol. És a dir, que hi ha una contradicció que el Dortmund ha de superar. És un equip de mig camp cap endavant per tenir espais per córrer, però és un equip de mig camp cap enrere, que jo crec que el cos els hi demana sortir a jugar lluny, amb la defensa avançada, i en canvi Hummels els hi demana que siguin més conservadors. I jo crec que en la resolució d'aquesta contradicció que té el Dortmund hi ha part de l'èxit del projecte de Favre d'aquesta temporada i també part de l'èxit del partit de demà, perquè demà haurà de triar o, com deia Menotti, o Toro o Torero.
Doncs jo crec que serà més Toro. M'estranyaria que fos Torero. En tot cas, seguint amb el paral·lelisme, té vaquilles al davant per donar i per vendre. Amb quina et quedes? Jadon Sancho, aquest extrem joveníssim espectacular, Royce, que ens en parlava el Sergio Gómez, Paco Alcácer o Brandt?
Mira, a mi m'agrada un que no serà titular demà, que crec que s'ha aturat i s'ha encallat, que és Weigl, que crec que era un mig centre que presentava una capacitat de...
Es va lesionar, si no m'equivoco, sí, i ja no hem tornat.
Això mateix.
I que aquest havia sonat fins i tot pel Barça.
Sí, sí.
Bé, és que és un mig centre...
Un dels 409 Busquets que hem vist.
Bé, és un mig centre que triava molt ràpid la millor solució en pilota, que l'equip girava al seu voltant i l'equip es movia amb sentit, que ajudava a la sortida, que tenia un problema de fragilitat física, de consistència defensiva, però que en un equip que volgués ser protagonista era una peça angular, una peça important. Però no serà titular perquè, això sí, en aquesta contradicció Favre ha triat Delaney i Witsel, que són dos jugadors més de contenció. I per tant, dels que juguen, home, jo crec que Sancho no et pot deixar indiferent, no? Sembla que amb 19 anys és una altra d'aquestes promeses del futbol mundial que van avançats a la seva edat, que diríem que s'han saltat esglaons i que a més se'ls ha saltat amb respostes satisfactòries, no? Sense irregularitat, un jugador que amb velocitat i amb camp obert és gairebé imparable, que amb espais reduïts és capaç d'encarar l'un contra un i té recursos per desbordar i desequilibrar, que potser ha de millorar encara l'última passada, però aquesta és una qüestió de temps i de precisió, i que et pot tornar boig. Per mi demà té un examen defensiu Jordi Alba, que crec que ha tingut algun dubte com tota la defensa en aquesta iniciada temporada, que també hem de tenir alguns a final de la temporada passada, en dies assenyalats, com la final de Copa o com a Anfield, després d'una excepcional campanya, però Jordi Alba, on marca diferències, és atacant, i les defensives les resolia des de la velocitat, no des dels fonaments, i quan això et passa i et vas fent gran i et trobes jugadors de 19 anys com Sancho que et desafien, doncs demà sí que té un examen per mi per estar molt atents sobre la nota que pugui treure Alba.
Parlant d'exàmens, el Ricard no és gaire participatiu, crec, a Twitter, més enllà d'entrar per veure la Diego Camp i què fa el Gimnàstic La Plata.
No, i Defensa però Justícia.
Avui has votat, jo crec, l'enquesta del Toc Costa, oi?
Espero que hagis cosa. Votat. Havia de votar, però és que he tingut una tarda moguda, sí. Però ho faig ara
mateix,
mira.
Temps, encara ets a temps de votar,
espera,
perquè...
Espera, que obro ara. Ho trobaré fàcil, no? Sí, això la Jordina m'ho ha fet bé, no?
Això t'ho ha fet bé i ho trobaràs fàcil. Avui preguntàvem amb Griezmann i Suárez amb qui completaria la davantera del Barça demà a Dortmund.
Sí.
I jo crec que el teu vot, a veure, puc intuir que és minoria el teu vot, perquè el dubte era, òbviament, entre Ansu Fati i Carles Pérez.
Sí.
Tu, Ricard, qui votaràs ara quan aconsegueixis trobar
mira,
el tuit?
Mira, ara mateix voto, ja he votat.
I qui votes?
Voto l'opció perdedora, ara mateix 25%.
Exactament, Carles Pérez amb 25%, sí. Hi ha un 75% sí. d'Ansu Fati.
Sí, Carles Pérez, ja sap, bé, la Sònia ha revelat un secret.
El teu Carles Pérezisme jo crec que va quedar evident dissabte a la TDT.
No, ja fa dies,
de fet.
Jo crec que ets el gran balador, molt més que Valverde, de Carles Pérez.
Sí, perquè, bé, no cal que m'estengui, que jo ho he explicat moltes vegades, ho anirem actualitzant, però respecte al que farà Valverde, que és més interessant que el que faria jo, perquè, a més, vull dir, ja ho se sap, i no puntua, jo crec que, a més, coincidiré amb Valverde, eh?
Jo estava d'acord amb tu fins que l'he escoltat,
sí?
I m'ha semblat que ha estat com molt generosa a l'hora de parlar de si Ansu Fati juga demà, com si ja tingués molt clar que jugarà.
La veritat és que Valverde ha estat molt atrevit en aquesta iniciada temporada en totes les decisions, si tria aquesta demà, torna a triar l'atrevida i, per tant, seria coherent amb allò que està fent. I la il·lusió, jo també entenc que no s'ha d'aturar la vida. Hi ha poques il·lusions i s'han de fomentar i s'han d'estimular. I el barcelonisme està vivint un moment d'eufòria i un moment encès, i el jugador també. I, per tant, a mi em semblaria fantàstic que es triés Ansu Fati, perquè a vegades no s'han de triar les opcions més ortodoxes, sinó les opcions que cada moment aconsellen. Tot i això, demano que si el 75% que ha votat ara, i Valverde, i tots els que penseu que hagi de jugar Ansu Fati, demà Ansu Fati té un dia irregular, perquè un dia el tindrà, doncs simplement...
Fem
veure que no hem vist res i passem a la següent plana, que és el que a mi m'aconsella un nano de 16 anys, i per això jo reconec que la vida soc molt conservador, molt, i per tant no puc ser incoherent amb el que sento, però a mi em fa por aquestes presències prematures, perquè entenc que la societat no està preparada, no sé si el jugador, però la societat segur que no, per sostenir des del sentit comú, des del seny, des de la prudència, des del que significa un adolescent, que a vegades ens omplim la boca sobre el que necessiten els adolescents, i encara que sigui futbolista i estigui en un espai professional, és un adolescent, i crec que a vegades això, la societat no està gaire preparada per saber tractar aquestes irrupcions.
Mira, ara marxen els adolescents i que les deu tenen problema.
Veus que Ansu Fati ho escolta, això, Borda.
Marxa. Segur que sí.
Per posar-te en context, Ansu Fati és oient d'adolescents.cat.
Marxen els adolescents i veig que baixa espitat l'Ernest Macià, que segurament deu tenir alguna cosa dels campions del món de bàsquet. Ricard, gràcies, parlem demà. Una abraçada.
Adéu.